El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Les targetes de mobilitat arrenquen avui. Des d'avui ja no es poden comprar les clàssiques targetes de cartró amb banda magnètica, en el cas de la T usual, la T casual i la T família, sinó que s'han de tenir dins de la T mobilitat o es poden comprar de cartró, però amb xip i recarregables. Ara bé, aquest canvi arriba avui després que ahir hi hagués una important incidència a la T mobilitat amb les targetes que van estar sense funcionament fins ben entrada la tarda. De totes maneres, la T m'ha explicat que la validació amb T mobilitat no ha patit cap entrebanc, així com tampoc la recàrrega a través de les màquines de la xarxa. Tot i això, des de Ràdio Sabadell van poder parlar amb alguns ciutadans que van patir aquestes afectacions i això és el que ens explicaven.
Vaig comprar la targeta de la T jove pel mòbil i jo pensava, val, em demano la T mobilitat física i un cop la tingui comprada faig el canvi a la física, però no em va ser possible.
No me dejaba hacerlo por el móvil, no me funcionaba, se cayó la aplicación o algo y para contactar, para que me dijeran dónde poder hacerla y tal, me costó también encontrar número, a quién llamar, dónde escribir, tal, tal.
Jo tinc iPhone i em costa molt ficar-me-la en el mòbil, aleshores he d'anar amb la targeta.
Expressament de castellà, per fer-me la T usual, aquesta, la mobilitat, i m'han dit que tenen incidències fa 4 hores i que no saben quan es solucionarà.
Que no me passa la targeta, iba a preguntar a hores.
La TUS també introduirà canvis en les validacions dels tiquets, per bé que en aquest cas no arribaran de forma immediata, sinó que es preveu que es puguin materialitzar al llarg de l'any vinent. Així, la intenció és que es pugui pagar amb mòbil, amb una targeta de cartró recarregable o amb la T-mobilitat. Parlem d'aquesta qüestió a aquesta hora, conversant amb Daniel Pi, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Com veieu aquest desenvolupament de la T-mobilitat?
Jo és que parlaria poc de T-mobilitat. La T-mobilitat és un projecte que ens van explicar que serviria per superar les zones, és a dir, de que deixéssim de comptar els viatges per zones i els passéssim a comptar per quilòmetres, i això no serà, i que serviria perquè per tot Catalunya, i això tampoc no serà, i que a més hi hauria la possibilitat de que a final de mes et diguessin tots els trajectes que has fet i t'apliquessin automàticament la tarifa més favorable com a usuari, i això tampoc no serà. Aquest era el gran projecte de la T-mobilitat. El que estem fent ara és canviar d'un suport, el suport cartró, que realment és un suport que té moltes limitacions, a un suport una mica més bo, que és la targeta recarregable, que té una sèrie d'avantatges, però que l'únic que estem fent és canviar de suport. Però alguna de les limitacions que tenien amb el nostre sistema tarifari, doncs no les hem resolt, no les hem resolt en absolut.
I no arribarà? Vol dir que s'ha descartat del tot? Perquè amb tu n'hem parlat en moltes ocasions, no?, d'aquesta proposta àmplia que hi havia de la T-mobilitat, que era una petita punta de l'iceberg que el que estàvem veient ara i que la intenció era que fos aquest projecte molt més global, pel que estàs dient, ja no s'espera que sigui així.
No. Estic dient que no arribarà demà, que demà
el que
tindrem serà plàstic. Però vull dir, d'alguna forma, a veure, moltes ciutats de Catalunya, i no cal dir d'Europa, tenen ja en aquests moments les targetes de plàstic com a, o el telèfon mòbil, com a sistema de pagament. Per tant, no estem fent un gran canvi, estem fent els mateixos títols, amb les mateixes limitacions, i canviem el que és el suport, canviem el que és el que portem a la cartera a l'hora de pagar. És un canvi, pot ser molest per l'usuari, ho és, però és un canvi menor, no és aquell gran canvi pel qual es va tirar endavant el projecte de la T-mobilitat.
Uh-huh. Per tant, queda molt coix, diguéssim, del projecte definitiu, no?
No, nosaltres el trobem que hi trobem a faltar coses. Posaré un exemple perquè s'entengui. No tothom fa els mateixos trajectes cada dia. Ara posem el cas d'una persona que fa un trajecte d'una zona i un trajecte de dues zones. Quantes targetes haurà de portar? Dues. Perquè amb una no hi pots posar dos títols a la vegada. Per tant, fixem-nos quina és la complexitat. I ara, en última instància, amb la targeta de transport de cartró, com que ho posa una zona i tres zones, sabies quina és la que havies de posar, t'hi hauràs de posar una pegatina de color per saber quina és la que fas servir quan fas el viatge d'una zona i quina és la que fas servir quan fas el viatge de tres zones. Per tant, d'alguna forma, esclar, està molt bé que es faci aquest canvi, el suport aquest és més segur, dona una certa possibilitat en cas de pèrdua, la informació que es transmet a l'operador i de l'operador al gestor és més gran. Per tant, no et vull dir que això no sigui, un cop haurem superat l'entrebanc del canvi, no sigui un avantatge. Però és un avantatge relativament menor comparada amb allò que volíem, amb allò que reivindicàvem des de la PTP, l'Associació de Promoció del Transport Públic, que és que anéssim amb una targeta per tot Catalunya i que, a més, automàticament se'ns apliqués la tarifa més favorable. I això és el que... i que se'ns comptés el viatge per quilòmetres, no per zones, perquè pots fer 40 quilòmetres amb la zona 1, i, en canvi, un viatge de 20 quilòmetres pot ser perfectament de 3 zones. Hi ha exemples, i el Vallès, precisament, d'això en sabeu molt. Per tant, tot aquest canvi que anava associat a la T-mobilitat, a la T-mobilitat que era un gran canvi, és el que trobem a faltar. I ara el que estem fent, que no està malament, que no ens hi oposem, que es faci el millor possible, que es donin les menors molèsties a l'usuari, però el que estem fent és passar del cartró al plàstic.
Clar, i per tant, perquè a veure si entès una mica el que estaves dient. És a dir, independentment... necessitarem més d'una targeta, no?, en funció del nostre dia a dia. Per tant...
en funció del dia a dia pot ser que hi hagi qui necessiti més d'una targeta, perquè a la targeta o en el mòbil, tal i com està configurat en aquest moment, només hi pot haver-hi un títol a la vegada. Per tant, si una persona necessita més d'un títol, qui pot necessitar més d'un títol? Si jo sempre faig el mateix recorregut o faig recorreguts per dins de la mateixa zona, no serà el meu cas. Però ara imaginem una persona que de Sabadell es belluga a Terrassa, una zona, i que de Sabadell va a Manresa, que són tres zones. Doncs aquesta persona necessitarà dues targetes.
I aquestes targetes com seran? Seran targetes de plàstic, de cartró, recarregables, perquè he llegit de tot,
tenen tres formats. El format en targeta de plàstic, al qual tu hi posaràs el títol que vols, el format de portar-ho en el mòbil, que per tant doncs, hi pots posar, és exactament el mateix, però en comptes de costar la targeta al lector, el que hi acostaràs serà el teu telèfon, i finalment, i per un títol únicament, que és la T-Usual, es farà una targeta de cartró, però que se tindrà unes característiques recarregables, que és la que avui ja s'ha posat a la venda.
Per tant, aquesta varietat és la que tindrem. Tot això, al principi, serà de ben segur un autèntic mal de cap per molta gent, no? Perquè aquí, per exemple, si jo ara faig servir el transport públic un dia puntual, perquè habitualment em moc caminant, i un dia de baixar a Barcelona, això comprarem el bitllet senzill de tota la vida? Com funcionarà?
Podràs comprar el bitllet senzill de tota la vida. Jo, de totes formes, sempre diem... potser ara el mes de desembre no, perquè els títols caduquen el 15 de gener, tinguem-ho clar això. Però normalment a partir doncs, del gener nosaltres recomanem que tothom es compri una T casual, que és una mica la de dir, bueno, escolta, mai mal, molt malament anirà que jo durant l'any no faci 10 viatges. I això d'alguna forma és el que tothom hauria de portar a la butxaca per fer servir el transport públic. Jo penso que el bitllet individual queda per situacions absolutament excepcionals i si m'ho permet una mica que quedi pels guiris, perquè ni a nivell de preus ni a nivell d'utilitat té massa sentit. És molt estrany que una persona no faci 10 viatges l'any en transport públic. Insisteixo, a veure si el consentirà ara, ho compraré i el 15 de gener li caducarà i em vindran a estirar les orelles. Però durant l'any aquest problema no passa i una T casual és la que ens permet això de fer 10 viatges que no caduca fins al gener de l'any següent, no?
Clar, aquí el que passa és que si baixes en família no et serveix per tots, n'hauries de comprar 3.
Llavors, a partir d'aquí, i aquest és una mica el que nosaltres ens queixem, que la complexitat que té el sistema tarifari no facilita que vagi a l'usuari. Si és un moviment familiar, i fins i tot ocasional, hi ha una targeta que és la T familiar, que té un preu bastant bo i que permet 8 viatges. Si són dues persones, són dos anades i tornades, i si són una família de 4, amb una anada i tornada s'ho poleix. I, en canvi, ja té un preu bastant similar a les altres, no? Però, sobretot, a veure, el transport públic, quan es parla de tarifes, a qui hem d'afavorir és a l'usuari molt recurrent. I aquí és quan nosaltres diem que els títols que tenen tarifa plana són aquells que ens permeten fidelitzar i premiar el que la fa servir cada dia. I aquí és quan ens aniríem cap a la T usual o quan ens aniríem ja cap als títols de la T jove o tots aquests que permeten una utilització sense límits durant un temps determinat.
En aquest sentit, també volia aprofitar que tinc el telèfon per preguntar-te per alguns altres temes que tenim ara mateix damunt la taula en l'àmbit de la mobilitat i el transport públic que ens afecten també a Sabadell. El traspàs de Rodalies. És la solució per Rodalies? Què en pensa la PTP?
Sí, en 15 segons em deus demanar la resposta, suposo. És complexa, però per dir-ho molt ràpidament, El fet de que el servei de Rodalies s'hi impliqui la Generalitat és una cosa bona, perquè entrarem amb el que era necessari, que és una època de cogovernança, de corresponsabilització. Deixarem de tenir unes pel·lícules de bons i dolents, de blancs i negres, i passarem a tenir unes pel·lícules en color que tothom haurà d'assumir la seva part i la complexitat del que estem fent, que és intentar compensar les inversions que no s'han fet en molts anys i que en aquest moment s'estan fent, però que com que fem inversions, generem al mateix temps molts problemes. Bona part dels problemes de l'R4 que hi ha en aquest moment venen perquè tenim la meitat de l'R4, tota la part sud, amb obres, cosa que fa de que, per tant, és molt més difícil d'operar. Però, en principi, la solució que s'ha trobat d'una cogovernança en la gestió ens sembla extraordinàriament positiva. En canvi, no entenem, no veiem, al millor en el futur la veurem, però no entenem un trencament del que és el titular de la infraestructura. Ara tindrem unes vies d'ADIF i unes vies que seran de la Generalitat de Catalunya. Si això és així, aquí es genera una sèrie de problemes. Qui tindrà el control de la circulació? Els trens hauran de parar a la frontera, entre cometes, i demanar permís? O tindrem un únic centre de control de trànsit? Això posa en perill les inversions que en aquest moment estan compromeses? Per tant, en aquesta part de la infraestructura, a nosaltres ens generen molts més dubtes. Però és que, esclar, estem parlant d'un compromís polític de 6 folis que hem de veure com es desenvolupa en el futur. No han sigut 15 segons, però me n'he sortit.
No, prou bé, prou bé. I, per tant, en aquest sentit, l'altra part que també està en negociació en totes aquestes qüestions i damunt la taula del govern espanyol, aquests intercanviadors famosos que han de millorar la interconnexió entre línies, aquesta sí que és la solució que realment canviarà el dia a dia dels usuaris del transport públic a Catalunya?
Canviarà per alguna gent. El que sí que és cert és que la política d'intercanviadors és la més barata i la més efectiva que es pot fer. O sigui, el transport públic molt rarament es pot oferir viatges d'origen a destí directes. En algun cas sí, però és estrany. Sempre es fa canvis. Això, per exemple, ho veiem a la xarxa del metro de Barcelona. Ningú no s'espanta per haver de passar de la línia 1 a la línia 3 en una estació determinada. No, ens sembla normal. Bé, doncs això ho hem de generalitzar a tota la nostra xarxa, i no només entre trens, també entre tren i autobús, que és una cosa en la qual la Generalitat té competències des de fa anys i s'ha avançat poquíssim. Però, en tot cas, els intercanviadors del Vallès eren un exemple, amb perdó, de l'estupidesa humana, que dues línies de tren es creuessin i no hi hagués la possibilitat de baixar amb un tren i pujar amb un altre, era senzillament un disbarat. És que no se m'acut cap altra paraula. Per tant, que es posi remei en això. I això va una mica al marge del que és el traspàs, perquè això és un compromís d'inversió que confiem que aquest cop sí que es faci, doncs, home, això el que permetrà és que deixarem de tenir unes línies que no es parlen entre elles i passarem a tenir unes línies que serà perfectament normal arribar a Hospital General i passar de Ferrocarrils a Renfe o viceversa.
I acabo. Patinets a la T els prohibia, hem sentit a les últimes hores que també ho prohibirà Rodalies. Això no afavoreix aquesta política de transport públic?
Quan es parla de seguretat sempre és molt complicat, però nosaltres el que tenim claríssim, insistim molt, és que tots aquests vehicles de mobilitat personal, primer, han vingut per quedar-se, però el que és més important, el que és molt més important, forma part de la solució, no formen part del problema, perquè moltes vegades som capaços d'oferir uns excel·lents mitjans de transport fins a un quilòmetre i mig del lloc de destí, però després aquesta última milla és la que ens costa molt de servir d'una manera efectiva. Si nosaltres som capaços d'integrar dins del transport públic amb condicions de seguretat aquests vehicles, estem solucionant que molta gent que actualment no té alternativa en transport públic la passi a tenir i, per tant, es plantegi de deixar el cotxe. Sense menyscabar la seguretat, nosaltres reivindiquem que es trobi la manera, i segur que tècnicament existeix, que es busqui amb moltes ganes la manera de poder pujar els patinets o aquest tipus d'aparells, perquè això forma part d'un sistema de mobilitat alternatiu a la mobilitat contaminant que representa el cotxe.
Doncs, Daniel Pi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell en aquesta batuda, per totes les novetats a l'entorn del transport públic. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.